El Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà podria ampliar-se i incorporar-hi 5 municipis més. La Generalitat ha iniciat el procés per ampliar l'àmbit del Parc Natural i poder incorporar zones que tenen interès natural però que ara en queden fora. Així el parc creixeria un 20% i passaria de 5.000 a 6.000 hectàrees. En directe amb nosaltres el director del Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà, que un temps va compartir aquesta direcció amb la del Cap de Creus, a tocar, i que és en Pons Feliu, bon amic d'aquest programa. Hola Pons, bona tarda, com estàs?
Hola, bona tarda, molt bé.
Per què hauria de créixer el parc, Pons?
Bé, pensem que hi ha zones perifèriques del parc, al voltant del parc, que tenen igual o més valors, fins i tot, que algunes zones de l'interior del parc, i que actualment no tenen cap règim de protecció. I pensem que a l'hora de protegir això és una oportunitat no només per augmentar la protecció, per augmentar la biodiversitat, també per donar oportunitat per el que seria aquest turisme sostenible, aquesta tasca d'educació ambiental, de desenvolupament territorial, que tenen un seguit de municipis que ara avui en dia estan al límit de parc natural però en formen part, i d'aquesta manera es podrien incorporar en el parc natural, en la seva gestió i per tant també alhora en les seves oportunitats pel que deia ara, pel que és el turisme sostenible i per obrir doncs, al món un espai que tenen ells que és molt valuós i que encara avui en dia doncs, és una mica desconegut o poc utilitzat per la gent que vol gaudir de la natura, i per tant que tot això en general pensem que és una bona eina de gestió d'aquest entorn, que és una zona molt, ja dic, molt atractiva i potser encara desconeguda.
Aquests municipis 5, quins són i com ho veuen des d'aquests municipis l'ampliació del parc que els afectaria a ells directament, com dius?
Bé, si estem parlant de municipis que són sobretot a la zona oest del parc, diguem la zona de Torroella de Fluvià, de Ventalló, de Riumors, Fortià, aquests espais, doncs, Vilamacolum, són un seguit de municipis que tenen zones inundables, camps que en tant, quan puja el nivell del sedimentari o quan plou molt, s'inunden, perquè havien estat antigament zones humides, el que passa és que amb els anys s'han anat dessecant gran part d'aquest rosari d'aiguamolls que era la plana empordanesa doncs, fa uns segles, i que avui en dia encara tenim vestigis d'aquests antics espais. No? Són zones molt interessants, en alguns d'ells hi ha doncs, restes de reu molt humit, en altres zones ja estan limitant amb espais que avui en dia hi ha arrossar, altres són antigues cubetes de rius, d'estanys, etc. I també hi ha una part important, per exemple, que és el riu Fluvià, aigües amunt. No? El riu Fluvià avui en dia, a l'alçada de Sant Pere Pescador, doncs, s'acaba la zona de protecció del parc natural, però en canvi els valors fluvials d'aquest riu i ambientals i paisatgístics del Fluvià podien ampliar-se seguint, prolongant la protecció, aigües amunt fins a l'alçada de Torroella i d'aquest sector. No? Per tant, pensem que és una zona doncs, molt, molt interessant i que té molts atractius, et dic, a nivell de conservació, però també a nivell d'educació ambiental i d'ús públic.
Això és un projecte en aquests moments, Pons. Quan podria fer-se una realitat i quin és el procés fins que es converteixi això, fins que s'incrementi aquest 20% que passaria de 5.000 a 6.000 hectàrees? Quan ho veus factible?
Sí, són processos llargs, els de creació d'un parc o d'ampliació d'un parc, o alhora també de definició del pla de protecció d'un parc, com és en el cas dels aiguamolls, que es farà conjuntament la proposta d'ampliació amb la definició del pla de protecció, són processos llargs. I per què ho són? Doncs bàsicament perquè el que vol és que sigui que es compleixi aquesta garantia d'explicació en el públic, de participació, de rebre propostes del territori.
Un segon, quan parles d'un procés llarg, em pots dir més o menys quants anys?
Sí, a veure, per exemple, jo és que estava a Cap de Creus fins ara i el procés del PLUC ha durat molts anys. Molts anys vol dir que ha durat doncs, 5-6 anys la part final del PLUC, no? Des de que m'hi vaig incorporar jo. En el cas dels aiguamolls pensem que no serà tan llarg, però sí que uns 2-3-4 anys creiem que pot durar. Justament per això, no? Perquè el que es vol és que la gent participi. Ara que hem fet ha estat una primera fase, que era com un llibre obert, com un full en blanc, perquè la gent dona les seves idees. La gent doncs, digués, mira, jo penso que seria interessant doncs, protegir aquest espai, aquest entorn, entitats que han col·laborat, ajuntaments, gent que ha donat el seu punt de vista. A partir d'aquí se recull tota aquesta informació i llavors sí que s'elabora una primera proposta de document ja més tècnic, no tan generalista, sinó una mica més acurat, del que des de l'administració pensem que seria una proposta doncs, interessant per ampliar aquest parc natural. A partir d'aquí s'obre un procés de participació més extensiu, que el que es fa és fer justament reunions amb els diferents sectors, amb la pagesia, amb els ajuntaments, amb el sector turístic, amb persones interessades, amb entitats, amb científics, exacte, amb diferents col·lectius que pensem que tenen molt a dir en el que és la proposta de definició del parc, en termes ja doncs, definitius. No? I a partir d'aquí, per tant, s'obrirà aquest procés, a partir del qual doncs, hi haurà aquesta seqüència de reunions, d'aportacions de les persones interessades o entitats o administracions, i llavors es conclourà el procés a través de sempre molta informació ciutadana. És a dir, es fan reunions, es fan exposicions públiques, es penja tota la web, del parc, etc. I per tant, amb això que fas garantir que tothom haurà pogut dir la seva a l'hora de definir doncs, com es vol que sigui el parc en el futur.
Tu ets director del parc des del 2024, Pons, si ara mateix féssim un examen de la situació actual i de l'estat del parc dels Aiguamolls, quina nota trauria?
Mira, sempre és difícil dir això, no? Però sí que et diria és que ara mateix trauria aquest any com a mínim una nota força alta i no és cap mèrit de gestió ni cap mèrit meu, sinó sobretot perquè ha estat un hivern molt plujós. Feia anys que teníem una sequera doncs, important, sí que s'havia refet els últims dos anys, podríem dir, però veníem d'una fase molt seca, de 3-4 anys molt crítics, els anys doncs, 2020, 21, 22, i 23 fins i tot, però aquest hivern passat ha estat molt bo. Hi ha hagut dues llevantades, la del desembre de Sant Esteve i la de finals de gener, que han pogut garantir un nivell d'aigua, com feia molts anys des del Lòria, que no es veia als Aiguamolls. No? Això que ha fet ha estat doncs, tornar a omplir estanys interiors, com l'estany de Vilagut, els estanys de Palau, però també els estanys litorals, les Llaunes, el Cortalet, aquest sector doncs, més litoral, que ha permès garantir un nivell d'aigua elevat, i això que ha fet, doncs, perquè és importantíssim l'aigua en un lloc com els Aiguamolls, ha estat potenciar uns hàbitats que proveeixen un lloc ideal per la nidificació, per la migració de moltes espècies d'ocells. No? Hem tingut molta superfície d'aigua arreu dels Aiguamolls i, per tant, amb això hem pogut doncs, tenir dades molt interessants. Avui mateix sortia a la premsa.
Ho he vist,
hem tingut rècord de parelles nidificants d'agroroig, 80 parelles, que és una xifra molt important.
No? Això és un rècord.
Sí. Sí, exacte. Tot això, a veure, hi ha un cert mèrit, diguem-ne, de gestió, però sobretot ho trobeixo al tema de l'aigua, no? És importantíssim tenir aigua, un lloc com els Aiguamolls sense aigua, difícilment pots gestionar-ho com toca.
Clar.
Això sí, un cop tens l'aigua, has d'intentar garantir que sigui de bona qualitat, que es mantingui, no perdre-la per segons quins espais. Bueno, és tot un equilibri entre la presència humana en alguns espais, perquè, evidentment, les zones dels Aiguamolls, que són zones de conreu, també, que es vol que hi hagi una certa activitat agrícola, que és important i necessària, però també l'hora garantir aquesta aigua que hem rebut a l'hivern que es pugui mantenir doncs, un temps.
Per acabar ja molt breument, Pons, avui, si vingués al parc, avui dia 7 de setembre, quin diries que és per tu l'animal estrella d'aquesta època, que toca aquesta època i que en trobaria un fotimer?
Mira, justament avui, curiosament just avui, he vist una trentena d'un ocell molt interessant que es diu bec planer. El bec planer és un ocell migrador que no cria aquí, ni a Catalunya, cria en alguns punts del nord d'Europa i hiverna a l'Àfrica, i avui he vist un estol justament davant del Cortalet, les oficines del parc, un estol de 30 exemplars d'aquest ocell tan bonic, que és una mena com de flamenc, podríem dir, d'aquesta família, no? D'ocells potellars amb el bec llarg que s'alimenta l'aigua. I que és un ocell escàs. Grups de 30 becs planers és difícil veure'ls a Catalunya, fins i tot, no? I és un exemple, també hi ha molts flamencs, molts martinets. Aquests dies, justament, si aneu a l'estany del Cortalet, com que el nivell d'aigua està baixant, s'estan concentrant molts peixos, dels quals se n'alimenten molts ocells, no? Per tant, estan tots allà concentrats i és com una mena de rebost on alimentar-se ocells com els martinets blancs, com els arrons blancs, com els bernats pescaires, etc. No? I, per tant, pensem que bueno, és realment no és un lloc molt bonic per anar-ne a gaudir aquests dies.
És un bon rebost pels ocells, el parc dels Aiguamolls. Pons Feliu, moltes gràcies per atendre la trucada i seguirem l'evolució d'aquesta ampliació del parc dels Aiguamolls. Una abraçada, Pons.
Molt bé, gràcies.